L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Et saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimarts, dia 3 de juliol, destacarem... El nucli dur dels impositors fa marxa enrere i renuncia a assumir la gestió de la cooperativa de l'Aldea. L'agrupació local de Convergència i Unió Alcanar organitza per avui un acte informatiu sobre el pacte fiscal. Esquerra Republicana de Catalunya comença a emposta tot un seguit de xerrades sobre l'expoli fiscal al que està sotmès Catalunya per part de l'Estat espanyol. Sant Carles de la Ràpita ha renovat les dues banderes blaves de les platges Garbí i les Delícies. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El desenllaç del procés concursal en què es troba assumida la cooperativa de l'Aldea és des d'ahir dilluns més prop de la liquidació. Cinc dels nou membres de l'equip afectats que havia de constituir la nova junta rectora de l'entitat, amb el portaveu Jordi Gas al capdavant, van anunciar la seva renúncia a liderar el procés per recuperar els estalvis bloquejats. El portaveu dels afectats de la cooperativa de l'Aldea, Jordi Gas, no descartava que l'entitat sigui liquidada en el concurs de creditors. Jordi Gas.
Bueno, nosaltres en un principi vam apostar per la continuïtat, però clar, lògicament, nosaltres esperem que surti algú per encapçalar aquesta nova junta rectora, però lògicament si no surt cap junta nova rectora, pues, pot passar el que tu dius, no? pot passar la liquidació.
El mateix Gas va aduir que no poden assumir aquesta responsabilitat amb els comptes del passat 2011 encara pendents d'aprovar i d'auditar, però sobretot va retreure al govern la manca d'ajut econòmic per reprendre l'activitat, un suport que va recordar sí que han tingut estacions d'esquí del Pirineu o grups de comunicació. Jordi Gas.
Jo no vaig confiar mai en la Generalitat, no? Primer perquè no té cap obligació, però el que està clar és que la Generalitat tenia l'obligació moral per no haver fet el control i la fiscalització. En un principi hi havia dos moviments, uns que van confiar-hi, jo no vaig confiar. Primer, com dic, perquè no teníem per què rebre el suport de la Generalitat, perquè és una empresa en personalitat jurídica pròpia, però el que està clar és també, i com s'ha vist als mitjans de comunicació, és que s'ha ajudat a Porta Ainé, s'ha ajudat a Buit a Ull, que estan en concurs de creditors, i també s'ha ajudat en resolució de presidència a La Vanguardia del grup Godó, i tot això són empreses privades. Si el teixit cooperatiu perilla per la mala gestió feta a l'Aldea, lògicament la Generalitat entenem de que té l'obligació moral de, com a mínim, parlar.
Per la seva banda, l'alcalde de l'Aldea, el republicà Dani Andreu, apostava per esgotar totes les possibilitats i intentar formar una nova junta rectora perquè agafi el timó de l'entitat. Dani Andreu.
També entenc perfectament i, a més d'entendre-ho, agraeixo moltíssim a aquesta gent que ha estat peleant, ha estat treballant i d'alguna manera també s'ha oferit esta nit a continuar recolzant a totes i cadascuna d'aquelles persones que puguen donar d'alguna manera i imatge i visualització clara d'una nova direcció a la cooperativa. Una nova direcció que, bueno, ells ho han explicat, que d'alguna manera vol entrar en una sèrie de condicions, però que en aquests moments no s'hi han donat. Jo personalment també, com a representant del meu poble, i la cooperativa és una entitat privada i en aquest aspecte hem de saber, diguéssim, dividir una cosa de l'altra, però com a representant dic de l'Aldea, d'alguna manera el que penso és que s'han d'esgotar totes les possibilitats fins a l'última alè d'esperança. Això no vol dir que ens haguéssim tirat una piscina sense saber si hi ha aigua o no, però d'alguna manera en aquests moments el que ens fa falta verdaderament és una solució. La solució podrà vindre en el sentit que tinguéssim una nova direcció. És condició sine qua non.
De moment, però, és una incògnita encara la possibilitat real de bastir una nova junta alternativa que assumeixi el difícil repte de fer viable l'entitat en situació de concurs de creditors.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa que l'agrupació local de Convergència i Unió a Alcanar ha organitzat per aquesta tarda a partir de 2:15 un acte informatiu sobre el pacte fiscal. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui de l'assemblea local, de l'agrupació local de Convergència i Unió al nostre municipi, que per aquesta mateixa tarda, a partir de les 7:30 i al local del partit, situat al damunt mateix de les oficines de Catalunya Caixa, aquesta tarda, com diem, han organitzat una xerrada informativa, un acte sobre el pacte fiscal que promou Convergència i Unió. Un acte que protagonitzaran, entre d'altres, Imma Juan i Pere Vidal, i del qual en parlava als nostres micròfons el recentment escollit president de l'agrupació local de Convergència a Alcanar, Joan Carles Obiol.
Llavors, l'acte d'avui, en què ve, ve la Imma Juan, que és la presidenta de la Federació de Convergència a nivell de Terres de l'Ebre, i també ve Pere Vidal, que és el president de Convergència a nivell de la comarca de Montsià. L'acte d'avui està centrat en el tema del pacte fiscal. Vale? Llavors, aquest tema s'emmarca dins d'una línia que té global Convergència Democràtica de Catalunya, en el sentit de reivindicar una sobirania econòmica, de reivindicar una identitat pròpia en el tema econòmic, que és la base de tot. Vull dir, tu pots tindre molt clares les coses, de jo vull fer això, vull fer bata, però si no hi ha diners, escolta'm, no aclarirem res, no? Llavors, clar, el tema és este, no? Llavors, això, esta xerrada de lo que es tracta és de difondre precisament la necessitat que hi ha, que tenim, en la nostra opinió, que tenim a Catalunya, d'arribar en aquesta sobirania, no? El fet de tindre la caixa i la clau de la caixa. Per què? Pues per a poder fer les coses que mos calen. Segurament, si ho tinguéssim, una bona part de la situació complicada, molt complicada, que està passant a Catalunya, no passaria. Per què? Perquè, escolta'm, cada dia se'n van molts de diners, surten molts de diners de casa nostra que no tornen. Resumidament, vull dir, si fem números, cada dia, cada català dona 6 euros a Madrid i no tornen. Llavors, si fem números, si multipliquem 6 euros pels catalans, així grosso modo surten entre 42 i 45 milions d'euros cada dia, que se'n van de Catalunya per no tornar.
Xifres realment importants. Per tindre'n més informació, recordeu, aquesta tarda, a partir de les 7:30, al local de Convergència i Unió, Alcanar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que Esquerra Republicana de Catalunya ha començat a Amposta tot un seguit de xerrades que es faran a altres llocs del territori per conscienciar a la població de l'espoli fiscal al que és sotmès Catalunya per part de l'Estat espanyol. Manel Ramon.
Esquerra Republicana de Catalunya inicia en posa tot un seguit de xerrades, com dius molt bé, que es desenvoluparan a tot el territori de les Terres de l'Ebre per explicar l'espoli fiscal al que somet l'Estat espanyol a Catalunya i que signifiquen 16.000 milions d'euros a l'any, el 10% del producte interior brut català. Així ho explicava el responsable d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Amposta, Adam Tomàs, poc abans de començar la primera xerrada.
Bueno, avui el que fem és iniciem aquesta campanya aquí a Amposta, és a dir, una campanya que es porta a terme a tota Catalunya, però a les Terres de l'Ebre l'iniciem aquí a Amposta, i el que fem és sortir al carrer en una parada i explicar a la gent què és això de l'espoli fiscal, no? que molta gent ne sent parlar, i per què Esquerra Republicana reclama tenir esta clau de la caixa, no? O sigui, recaptar tots els impostos. I bueno, el que farem és sortir a 21 poblacions de totes les Terres de l'Ebre, en les tauletes. El dia 6 se fa un acte central a Deltebre, que baixarà el president d'Esquerra Republicana, l'Oriol Junqueras, i principalment és això, no? És a peu de carrer poder explicar a la ciutadania per què defensem tenir la clau d'esta caixa dels impostos nostres que paguem a Catalunya, no?
Adam Tomàs ha recordat que 86 diputats del Parlament de Catalunya estan a favor de la independència econòmica, però que al final ha de ser Catalunya qui ha de decidir si continuem sent tan solidaris amb l'Estat espanyol o, en tot cas, canvia el sentit de la solidaritat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens informa que Sant Carles de la Ràpita ha renovat les dues banderes blaves de les platges de Garbí i les Delícies. A més, l'Ajuntament del municipi pretén reforçar la neteja a la platja del Trabucador. Núria Subirats.
L'alcalde de la Ràpita, Joan Martín Masdeu, ha assistit aquest cap de setmana a l'acte de lliurament de banderes blaves que s'ha celebrat a l'Escala i que ha estat presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder. Masdeu hi va assistir per recollir les dues banderes blaves concedides al nostre municipi, una a la platja del Garbí i l'altra a la de les Delícies. Enguany, l'empresa Proactiva és l'encarregada de prestar el servei de vigilància i socorrisme a les platges urbanes de la Ràpita, servei que s'allargarà fins al 30 de setembre. De moment, els socorristes estan instal·lats a les dues platges amb bandera blava, però, segons ha avançat l'alcalde, s'està estudiant la possibilitat d'ampliar el servei a la resta de platges urbanes. Escoltem Joan Martín Masdeu.
Dintre d'aquestes exigències d'atorgar-nos les banderes blaves, s'exigeix un sistema de vigilància de platges i consta que des del dia 15 de juny la vigilància de les platges ja l'està portant a terme una empresa qualificada i esperem que no sigui necessària la seva intervenció, però intentarem que aquest servei cada vegada s'estengui a més platges. Ara de moment estem exclusivament en aquestes dues platges. La idea, jo he parlat amb els serveis tècnics a veure si en un futur ho podem extendre a altres platges del municipi.
D'altra banda, l'alcalde ha avançat la voluntat d'incrementar aquest estiu el servei de neteja a la platja del Trabucador, que passaria a ser d'una periodicitat setmanal.
Serveis informatius de Mute.
L'Organització Nacional de Cecs Espanyols ha organitzat unes colònies al Delta de l'Ebre per a 25 nens i nenes cegues o amb discapacitat visual. L'estada es va iniciar ahir dilluns i s'allargarà fins al pròxim dia 8 de juliol a la Casa Nova, al terme municipal d'Amposta. Aquestes colònies estan obertes als fills d'afiliats i treballadors de l'organització amb l'objectiu de potenciar una plena integració dels grups i el coneixement mutu dels escolars. Els nois i noies participants, entre 6 i 15 anys, faran activitats com descobrir la llacuna de l'Encanyissada en bicicars i en petites barques de perxa, trepitjar i conèixer un arrossar, piscina, esports 11, platja i tallers i jocs de nit, entre d'altres. El dijous, dia 5 de juliol, s'organitzaran a la platja jocs i esports adaptats com el goalball, l'únic esport paralímpic creat específicament per a persones invidents o amb deficiència visual. Més de 600 nens i joves cecs i amb discapacitat visual greu de tot l'estat espanyol participaran enguany conjuntament amb altres nens en una vintena de campaments i colònies d'estiu organitzats per l'Organització Nacional de Cecs Espanyol.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Diables d'Aldaia presenten per primera vegada a l'Aldea el dissabte 14 de juliol primera trobada de percussió. A partir de les 5 i mitja de la tarda, la població s'omplirà de so i de ritme. Dissabte 14 de juliol, primera trobada de percussió a l'Aldea.
A les 5 i mitja, concentració de les colles. A les 6 i mitja, cercavila pels carrers del poble, del carrer Major i el carrer del Mig. A les 7 i mitja, actuació plaça de l'Ajuntament. A les 9, sopar per a les colles participants. I a les 11, festa reviva al Pablo Trocet.
Les colles compliran de sons i ritme els carrers de l'Aldea. Trocassons de Sant Jaume d'Enveja. Grup de batucada Poc Soroll de Xerta. Grup de tambors Pauls Timballeria. Tamborinada de Tivenys. Codolada drums de Prat de Comte. Ratolins de Remolins. Percussón de Remolins. I els tabalers de la Colla de Diables d'Aldaia.
Patrocina i organitza Diables d'Aldaia, Ajuntament de l'Aldea i Regidoria de Cultura.
Primera trobada de percussió. Dissabte 14 de juliol.
Amb el suport d'Antena Aldaia, Pablo Trocet, Emute i Canal TE.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Fira del Comerç a Sant Jaume d'Enveja. Aquest cap de setmana, 7 i 8 de juliol, i a la plaça Marcelí Domingo, teniu una cita amb el comerç local de Sant Jaume. Veniu i descobrireu l'ampli ventall de productes i comerç. Organitza el Gremi de Comerciants amb el suport de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja. Aquest cap de setmana, 7 i 8 de juliol, a Sant Jaume, Fira del Comerç.
Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara viu la seva festa major. Bous, balls gratuïts, menjars populars, esports, concerts, teatre, playback, trobades i molts, molts més actes per gaudir de la festa més popular del poble. Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara està de festa i tu estàs invitat. T'esperem!
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que han començat les obres de condicionament del tram final del passeig del Canal d'Amposta, una obra reivindicada fa temps pels veïns de la zona i en la que s'invertiran 400.000 euros. Manel Ramon.
Doncs continuen les obres de millora de carrers de la ciutat d'Amposta. Les obres de millora del carrer Tarragona de la ciutat, ara s'ha iniciat la primera fase del que és la remodelació i arranjament en una primera fase del tram del Passeig Canal des del carrer de l'Institut, des de la conegut com carrer Mestre Sunyer, fins a la llar La Sequieta. Unes obres que consistiran en adesentar, canviar arbres, fer voreres, quitranar, amb un pressupost de més de 400.000 euros, tal com explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Sí, efectivament, una volta pràcticament enllestit les obres de remodelació de totes les voreres del carrer Tarragona, ara, a través d'administració, és a dir, a través de la brigada de personal propi de l'Ajuntament, el que fem és encetar una primera fase del que és l'organització del passeig canal, que consisteix, en primer lloc, en col·locar també una vorera que va des del carrer Mestre Sunyer, des de la punta mateix de l'IES Ramon Berenguer IV, fins a arribar a la llar d'infants La Sequieta, una cosa que feia temps que les mares ens demanàvem, i això el que farem per administració, aquesta primera fase, perquè al global estem parlant d'un projecte que té un pressupost que supera els 400.000 euros. Per tant, dins de les possibilitats el que hem fet és engegar aquesta primera fase que permetrà acabar aquesta vorera, una vorera que, recordar, aprofitant de que se van treure tota una sèrie d'arbres perquè estaven fora d'alineació, i aquesta vorera està previst també plantar nous arbres que donaran un sentit en aquella part del passeig canal.
Doncs, segons ha manifestat l'alcalde, també s'està preparant diferents obres, com per exemple un nou bloc de nínxols, també els vestuaris i despatx per al futbol base, o també la construcció de l'antena tecnològica. Ferrer ha recordat que tot i els moments de difícil situació econòmica, l'Ajuntament d'Amposta continua tirant endavant els seus projectes.
Serveis informatius de Mute.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa avui que l'Ajuntament de l'Ametlla informa als alumnes de l'Escola de Música de l'augment de quotes. L'Ajuntament contempla descomptes del 10 i el 15% a les famílies que tinguin 2, 3 o més alumnes al centre musical. Francesc Callau.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha enviat una carta a tots els alumnes de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar explicant els increments en la matrícula i les quotes mensuals i els raonaments que han portat el consistori a aplicar aquests augments. Tot i que els alumnes més petits de l'escola veuran com se'ls aplica un descompte de 3 euros al mes, la resta d'alumnes hauran d'assumir un cost més important en les seves quotes respecte a anys anteriors, sempre supeditat a les hores de classes setmanals i al grau d'estudis que van dels 30 als 72 euros. Mari Carme Martí, regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, ha explicat que la reducció de la subvenció per part de la Generalitat de Catalunya ha obligat a incrementar les quotes.
Estem en un moment complicat. L'Ajuntament rebia una subvenció de la Generalitat. Avui dia aquesta subvenció s'ha vist reduïda, no només a la Cala, sinó a tot Catalunya. Els temps són difícils i entre tots hem de posar una miqueta de part nostra, i la part nostra és: nosaltres com a Ajuntament volem continuar apostant per l'escola de música, per la música en aquest poble, i per part dels pares i dels alumnes, siguin de l'edat que siguin, han de pagar una miqueta més. I amb això crec que aconseguirem que la música al poble continuï endavant, que l'escola de música funcioni i cada vegada se faran més cursos i més coses.
Amb tot, s'han habilitat una sèrie de descomptes per a aquelles famílies que tinguin dos membres a l'escola, que podran gaudir d'un descompte del 10% en les seves quotes i d'un 15% si són tres membres o més. Tot i així, des de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar es mostren satisfets per com està responent l'alumnat a la preinscripció del pròxim curs que començarà el 12 de setembre. L'escola està duent a terme actualment els seus cursos d'estiu, entre els quals s'hi compten els de teatre musical, percussió d'objectes quotidians, improvisació a partir del moviment, tallers de guitarra, efecte de la música contemporània, reparació d'instruments, ensemble de clarinets, dictats i afinació d'intervals i contes musicals per a petits.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que els bous de les festes a Santa Bàrbara mantindran el nivell, tot i comptar, amb 5.000 euros menys de pressupost. Ho asseguren els taurins planers, que a més diuen que hi haurà una tarda més de bous. El primer divendres de festes es desencaixonaran dos serrils comprats per la penya en motiu del seu desè aniversari. Josep Roig.
Entre les partides afectades per l'important rebaixa del pressupost de festes majors a Santa Bàrbara es troba la destinada als bous, que enguany disposaran de 5.000 euros menys que l'any anterior. Tot i aquesta significativa minva pressupostària, el portaveu de la penya taurina Planers pels Bous i de la Comissió de Bous local, Ximo Martí, assegurava a la nostra emissora que ni es rebaixarà la qualitat de les ramaderies ni les tardes de bous, ans al contrari, ja que se'n farà una més. Concretament es faran 6 tardes, ja que el primer divendres de festes es començarà amb els dos bous serrils i un bou embolat que ha comprat la mateixa penya amb motiu de celebrar enguany el seu desè aniversari. Martí afegia que el que tenien clar era que després del ressò que els darrers anys havia tingut les tardes de bous a Santa Bàrbara amb els concursos de ramaderies no es podia baixar el nivell, per això la retallada afectarà solament les matinals de vaquetes, un bou serril que havia de portar una de les ramaderies i el bou capllaçat infantil. Escoltem Ximo Martí.
No han baixat, els mateixos dies de bous, han quedat igual, inclús podem dir que fem una tarda més, perquè el divendres dia 6 la penya taurina Planers pels Bous pues organitzem la tarda nosaltres, per tant farem 6 tardes este any. Sí que és veritat que ens han baixat el pressupost, se pot dir, ens han rebaixat 5.000 euros està en el pressupost dels bous, però bueno, nosaltres el que teníem molt clar era que el concurs de ganaderia s'havia de mantenir en el mateix nivell, per tant el mateix nivell volia dir els mateixos diners que es pagaven cada tarda, i el que han fet és llevar dos matinades, que era un acte que portava gent jove i podria haver algun tipus d'accident, per tant, hem llevat dos matinades, se n'ha quedat una. També havíem llevat el boc capllaçat Xocotet, el que passa que Hilario Príncep pues, ha fet un acte de bona fe i ens ha regalat ell, farem un manset capllaçat per a tots els xiquets, i també hem llevat un bou serril de Benavent que se feia el dijous de festes. També he dit que el primer divendres estan, va patrocinat per la penya taurina Planers pels Bous, anteriorment era un bou d'un ganader de corro, per dir un ganader de per les tardes taurines, i per tant són uns diners que també s'ha estalviat l'Ajuntament, i en total pues, tot això suma uns 5.000 euros.
El concurs de ramaderies Vila de Santa Bàrbara arribarà enguany a la seva quarta edició i tornarà a posar en competició els animals de Pedro Fumador, Fernando Machancoses, Hermanos Ozkoz, Germans Benavent i Hilario Príncep.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que comença el Festival del Tebre Dansa més ambiciós amb 30 tallers exclusius i 15 actuacions internacionals. Lluïsa Bertomeu.
Ahir començava una nova edició del Festival del Tebre Dansa, el més important d'Europa pel que fa a la formació. Del Tebre serà la capital mundial de la dansa fins al 14 de juliol, amb 30 tallers exclusius impartits per coreògrafs de prestigi com David Zambrano, Samuel Efreb i Enric Jiménez. Paral·lelament, cada nit tindrà lloc un espectacle gratuït de dansa, teatre, circ i música. Alguns dels artistes de renom mundial que actuaran són Israel Galván, Lazy Blood, Magda Clan Circus, Residual Gurús o Unlup Purlom. El director del festival, Roberto Olivan, rebia precisament ahir el Premi Fat Sebastià Gart d'Art Parateatral 2012, una prova de la importància que està adquirint el festival.
Sorprenentment, està guanyant terreno i popularitat cada any. Sí? Ho vam parlar l'altra vegada que vam estar aquí fent l'entrevisteta, però amb guanyar los tres premis, saps? Me sembla que estem arribant a consolidar-nos molt més del que jo m'estava imaginant. O sigui, ara ja la gent de Barcelona, tota la gent de Catalunya, ja comença a emprendre-se-ho com algo propi de Catalunya. Sí? O sigui, és una cosa molt bonica el que està passant ara mateix.
La inauguració oficial d'aquest del Tebre Dansa tenia lloc ahir al vespre a l'espai de creació en clave amb l'actuació de la companyia Ieto. El Festival del Tebre Dansa continua avui els seus espectacles gratuïts, fragments de la companyia Les Eslovacs.
Serveis informatius de Mute.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Fira del Comerç a Sant Jaume d'Enveja. Aquest cap de setmana, 7 i 8 de juliol, i a la plaça Marcelí Domingo, teniu una cita amb el comerç local de Sant Jaume. Veniu i descobrireu l'ampli ventall de productes i comerç. Organitza el Gremi de Comerciants amb el suport de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja. Aquest cap de setmana, 7 i 8 de juliol, a Sant Jaume, Fira del Comerç.
Serveis informatius de Mute.
Una seixantena d'espectacles, 11 tavernes i 5 campaments configuren el programa de la Festa del Renaixement de Tortosa. La 17a edició, que se celebrarà del 19 al 22 de juliol, comptarà amb el pressupost més baix fins ara, uns 180.000 euros, que segons els organitzadors no minvarà la qualitat de la festa gràcies a la implicació de les entitats i associacions de la ciutat. El regidor de festes de l'Ajuntament de Tortosa, Domingo Tomàs, detallava la participació internacional a la festa d'aquesta edició i les propostes de qualitat que ofereixen les entitats de la ciutat. Domingo Tomàs.
L'alcalde parlava de que és una festa internacional, la Festa del Renaixement. Pues sí, tenim gent de la República Txeca, tenim companyies de Portugal, companyies franceses i companyies d'arreu de l'Estat. Però per damunt de tot, jo destacaria la maduresa dels nostres col·lectius, de la gent de casa. Les associacions culturals per la Festa del Renaixement han deixat de ser associacions. S'han acabat convertint totes elles en espectacles. I a més, en espectacles que acaben voltant per arreu de l'Estat i per arreu de la geografia europea. Si d'una cosa han d'estar orgullosa a la Festa del Renaixement i d'una cosa les tortosines i els tortosins en podem lluir amb el màxim orgull, és en que les entitats s'han acabat convertint en espectacles que promocionen la Festa del Renaixement, el territori i el nostre país arreu. Són moltes, moltes, moltes les productores que venen a Tortosa i els organitzadors d'altres ciutats per tal d'intentar comprar. Sí, venen a Tortosa per omplir la cistella. Per omplir la cistella no només en aquells espectacles internacionals que només se poden veure també a la ciutat de Tortosa, sinó per emportar-se aquells espectacles de recreació històrica que a dia d'avui Tortosa n'és capdavantera en la seva producció.
La crisi ha fet també que l'Ajuntament faci pagar 1,50 € pel programa demà de la festa, una mesura que ja es fa a altres certàmens similars. entre les novetats hi ha la recuperació de les justes al riu, a la platja fluvial de Ferreries o espais com la remodelada plaça de Sant Joan.
Serveis informatius de MUTE.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.